Montserrat Pàmies, cap de Secretaria Infantil i Juvenil del Parc Taulí de Sabadell. Bon dia.
Hola, bon dia.
Ara comentàvem, 22% ha crescut al Regne Unit en els últims 5 anys l'augment d'antidepressius amb nanos, d'entre nanos i noies d'entre 5 i 16 anys. Li sorprèn aquesta dada i li preguntaré d'una altra manera si aquí a Catalunya les xifres serien similars.
A veure, d'entrada no em sorprèn aquesta dada. Aquí a Catalunya no et puc dir en els últims 5 anys, però sí que, sobretot arrel de la pandèmia, hi ha hagut un increment d'episodis depressius en nens i en adolescents. Llavors, com hi ha hagut també un increment d'intents de suïcidi en adolescents, sobretot en adolescents noies. Vale? Per tant, sí que ens trobem en una situació d'increment d'estrès, que afavoreix que aquells nois i noies amb situació i amb una vulnerabilitat genètica, no?, al tenir quadres depressius o d'ansietat, es descompensin, vale?, i arribin als serveis de salut mental. Vale? També és veritat que són més accessibles, jo crec que hi ha una certa reducció de l'estigma i, per tant, hi ha més accessibilitat als serveis de salut mental i arriben. Si arriben i la persona té una depressió, no sempre posem un tractament antidepressiu. Hi ha uns altres tipus de tractaments que suposo que m'ho preguntaràs ara, no?, perquè m'hi dediquem més. Però els tractaments antidepressius, alguns d'ells, no tots, perquè són alguns que s'han fet estudis, tenen evidència i són útils en nens i adolescents.
Ja, però clar, l'augment que hi ha al Regne Unit és d'un 22%, que és una autèntica barbaritat. Clar, els motius és molt bé, pandèmia, però per què? Què passa exactament?
Què passa? La pandèmia és un factor d'estrès. Vale? És un factor d'estrès, els nens van estar a casa sense anar a l'escola, el qual va millorar una mica la seva salut mental, diguéssim, dels primers mesos de la pandèmia amb el confinament total, però després tornen a l'escola, sobretot ara, i s'ha reduït l'entorn social, que és un aspecte molt important pel bon desenvolupament, no?, mental i psicològic dels nens. I, per altra banda, tenir un estrès acadèmic amb una exigència acadèmica, no?, que sobretot en els cursos de l'ESO i el batxillerat, doncs, cada vegada és més alta. Vale? Una sèrie de factors d'estrès amb menys factors de protecció, que podrien ser, doncs, la vida social o altres aspectes. Està clar que tots els nens estan sotmesos en això, però hi ha una vulnerabilitat, hi ha alguns nens, també per altres motius, però sobretot també una part genètica que fa que facin una depressió uns nens o no uns altres. Vale? Llavors, s'han fet estudis d'antidepressius amb nens, sempre que prescrivim un fàrmac antidepressiu, darrere, doncs, hi ha d'haver uns estudis que ens avalin i que ens indiquin l'ús d'aquells fàrmacs. Però, si la depressió és lleu, o moderada, el primer tractament és el tractament psicològic en els nens, que això no és el mateix que en adults. Vale? I llavors, si la depressió és moderada o greu, ja afegim un tractament farmacològic.
D'acord. Quan parlem, per exemple, de les causes, una, les xarxes socials hi tenen molt a veure?
Bueno, les xarxes socials fan que tot vagi, doncs, d'alguna manera més ràpida, no? És tot com més intens i més ràpid. La comunicació facilita que el meu malestar d'ara arribi amb 25 persones de seguida i la resposta de les persones també sigui immediata, val? I això, d'alguna manera, magnifica, en general, l'expressió de totes les emocions, de les bones i de les dolentes, i la sobreexposició de la seva vida, no?, com fan tots els adolescents a les xarxes, d'alguna manera amplifica emocions. I, per tant, segurament és un dels motius, com amb altres emocions, no només amb la depressió, però també amb els símptomes depressius, sí.
Clar. Veus això i dius, ara ho parlàvem, per exemple, amb la Sílvia Angulo, no? És a dir, quan en el cas de les noies o de les nenes, que és aquesta autoexigència també, amb determinades xarxes com Instagram, està estupenda, està magnífica, a posar filtres a la vida, a posar colors, a veure't més bella, aquesta autoexigència de bellesa.
Aquesta agència de bellesa que ens ataca per tot arreu, especialment a les noies, també als nois. I jo penso que els darrers anys els nois en això han sofert un increment d'estrès, d'aspecte físic, però a les noies especialment, et fa mostrar un estat físic perfecte i un estat mental perfecte, no? Perquè no és només fotos, és l'entorn amb el que et mous, la gent amb la que estàs, mostra aquesta vida de felicitat, que ens demanen les xarxes. I que no, a vegades, doncs, no es concorden amb la realitat. Jo penso que és veritat que hi ha una certa discordança que pot incrementar un malestar, un dels factors socials, a part, doncs, del factor de la pandèmia i, com he dit abans, del factor familiar i de la genètica.
Acabo. El fet de perdre un any de les seves vides, és a dir, el fet de no poder anar a escola durant un any o bona part d'aquest any, d'haver de fer, d'estudiar des de casa, això deu tenir conseqüències. Suposo que hi ha hagut un augment també de trastorns alimentaris i d'interrelació amb els pares, esclar.
Sí, sí, de fet, el que et deia abans, l'estat de la pandèmia ha estat el principal desencadenant de que hi hagi un increment de trastorns alimentaris, perquè les nenes estan a casa, estan menjant a casa, estan amb els pares constantment, no? I això, hi ha menys esport, hi ha menys moviment, i això les nenes amb trastorns alimentaris ha fet que sigui un risc de descompensació, i després a nivell emocional, de l'ànim i de l'estat d'ànim i de l'ansietat, no? Que també ha fet que hi hagi més descompensacions. De fet, l'increment d'intents de suïcidi durant l'any de pandèmia en les noies adolescents a Catalunya respecte a l'any anterior va ser del 195%.
Quina barbaritat.
Aquesta data la tenim publicada al Journal of Affective Disorders.
195% del 20 al 19?
Des del març.
Del 19 al març del 20?
20 respecte al març del 19 un any endarrere, fins al
18. 195% de creixement de suïcidis femenins.
Intents de suïcidi
intents
amb noies.
Amb noies. Menors d'edat, estem parlant?
Menors de 18 anys, sí. Menors de 18 anys.
Oh, quina barbaritat.
Però això vindria a dir, d'alguna manera, que vaja... anímicament em refereixo, eh? El col·lectiu que més malament ho ha passat són els adolescents durant aquest any i mig que portem de pandèmia?
A veure, jo tinc una visió distorsionada perquè soc psiquiatra infantojuvenil i per tant són els que he vist, però aquest increment d'intents de suïcidi en noies joves no s'ha produït en l'edat adulta.
No s'ha produït en l'edat adulta.
I això són les dades del Codi Risc Suïcidi de Catalunya. Sabeu que aquí a Catalunya tenim un Codi Risc Suïcidi i identifiquem tots els intents de suïcidi tant en adults com en joves, perquè després hi ha un programa de seguiment, això del Codi Risc Suïcidi. Per tant, aquestes dades aquí a Catalunya ens indiquen que l'increment s'ha produït en l'adolescència i especialment en les noies adolescents.
Les noies necessiten més sociabilitat en aquestes edats?
Jo penso que hi ha una part d'instant de sociabilitat i després també penso que l'ESO i batxillerat és un moment d'un elevat nivell d'exigència acadèmica, no? Noies doncs que volen entrar a la universitat, determinades notes, i aquesta, diguéssim que les noies en aquest sentit tenen potser més aquesta pressió. I després, que hi ha un factor biològic que fa que les dones, a partir de la pubertat, tinguin més risc de depressió i d'ansietat que els homes.
Acabo. Per posar-ho en clar i en context, estem comparant, quan parlem d'aquesta xifra, d'aquest increment, és, durant la pandèmia hi ha hagut aquest augment tan bèstia, durant la pandèmia?
Sí, durant l'any posterior al març del 19. Sí. Al març del 20, perdona.
Per tant, del març del 20... Per endreçar-ho, eh?
El març del 19 al març del 20, l'increment és del 195%.
Va, d'acord.
És així.
Quina barbaritat.
Amb noies, adolescents. Per tant, sí, tenim un problema. Els serveis de salut mental infantojuvenil doncs hem notat aquest increment de pacients i de necessitat d'atenció.
Acabo. L'última pregunta és molt fàcil. Hi ha molts pares i mares que ara ens deuen estar escoltant i deuen pensar com puc detectar que la meva criatura està en un procés de depressió, perquè ara, com molt bé deia el Bernat de Déu, per exemple, aquestes dades del Regne Unit, el que veiem és gent que hi ha anat, que ha trucat a la porta d'un psicòleg o d'un psiquiatre perquè li diguin, escolti'm, el psiquiatre en aquest cas perquè li donguin, perquè hi hagi algun mena de tractament i en aquest cas antidepressiu. Per tant, imaginem-vos la gent que no ho ha fet, que no hi ha anat, imaginem-vos com això s'ha multiplicat. Per tant, la pregunta, sent pare o mare, com podem detectar una anomalia, que alguna cosa està fallant en la nostra criatura?
A veure, és veritat que els pares són un element important per la detecció, perquè sabem com són els nostres fills i en determinat moment notes un canvi, ¿vale? O sigui, la primera cosa és que hi ha d'haver un canvi. Una persona que sempre està trista pot tenir un altre problema, però no és una depressió, ¿vale? Per tant, hi ha un canvi vital, ¿vale? Normalment el que poden detectar més els pares és una certa tendència a l'aïllament, ¿vale? A no voler sortir, a quedar-se més a casa, ¿vale? I a no disfrutar d'aquelles coses que abans disfrutaven els nostres fills. ¿Vale? És a dir, com que vaig al futbol però perquè em toca, surto amb les meves amies perquè m'obliguen. ¿Vale? Després també hi ha algunes coses més biològiques que també ens podem fixar, per exemple, si hi ha una alteració del son, si comença a dormir pitjor aquesta persona o es desperta abans d'hora, o si té menys gana, no per un problema alimentari, sinó perquè no té ganes de menjar. ¿Vale? És a dir, aspectes de canvi en la conducta cap a l'aïllament, cap a una certa irritabilitat, els adolescents a vegades estan bordes durant dies i tal, no? Però una irritabilitat marcada, una irritabilitat marcada, i contínua, també és un símptoma de risc.
La irritabilitat, la irritabilitat que diu ara el Tiam, aquest sí, és una irritabilitat que, és els, que si passa els dies imparells i els parells no, és normal.
Sí, sí.
És normal.
El problema és si es cronifica,
o que diuen ara. Dia, o que al llarg del dia fugi i baixi. Això és normal, les hormones són així i el nostre cervell respon d'aquesta manera. Però em refereixo a una cosa mantinguda. Durant una setmana, amb tothom, amb, per exemple, amb els avis o amb gent amb el que ells es porten bé, que de cop i volta també vegis, no?, que tenen aquesta actitud. I sobretot el que he dit, tendència a l'aïllament, a no disfrutar de les coses, i a donar-nos desgranat o deixant de ser que les coses.
Estaria molt bé, estaria molt bé. Aquest any, que recordem, la Marató de TV3 està dedicat a les malalties mentals.
Sí.
Estaria molt bé, que és un encert bravíssim de la Televisió Pública de Catalunya, bravíssim a més, estaria molt bé que el govern de la Generalitat s'hi afegís a això. És a dir, estem parlant de la creació d'alguna mena de pla per evitar el suïcidi, els intents de suïcidi, perquè és un mal que està aquí, que de moltes vegades és un mal d'allò que deien les àvies, de que no és un mal que no vol soroll. Bueno, de tant en tant, és un mal que necessitaria soroll i parlar-ne, també.
He de dir que el Codi Risc Suïcidi a Catalunya existeix només a Catalunya, no existeix en altres llocs ni de l'Estat espanyol, ni, vull dir que és nadans, i que em consta que el Pla Nacional de Prevenció de Suïcidi a Catalunya està sobre la taula del Departament de Salut.
Doncs és una gran notícia. Quan abans el presentin, millor encara.
Molt bé.
Moltes gràcies. L'agraeixo molt que avui ens hagi acompanyat aquí al Món a RAC1, a la Montserrat Pàmies, recordem, cap de Psiquiatria Infantil i Juvenil de l'Hospital del Parc Taulí de Sabadell. Una abraçada molt forta i moltes felicitats per la feina.
Gràcies a vosaltres per parlar-ne.